जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली।
Bé, aprofitant l'alimentació també podem viatjar i moltíssimes vegades ho fem aquí al programa amb en David Colom, que és l'especialista en història de la gastronomia i qui ens explica doncs, coses molt interessants relacionades amb tots aquests aliments. Sempre ho diem. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui hem posat una música índia perquè el nostre viatge ens portarà part d'aquest viatge gastronòmic cap a la Índia.
Sí, de fet sortirem de la Índia aquest viatge i anirem voltant per tot el món fins a tornar aquí i tornar a la Índia també, a veure com està actualment.
I per què dic això de la Índia i hem posat aquesta música? Perquè avui parlarem ni més ni menys que d'un fruit que és, ara ja no ho és per nosaltres exòtic, però hi va haver un temps que sí, perquè va arribar fa pocs anys també.
30, no? 40 anys, sí.
Tampoc fa gaire que el tenim entre nosaltres, i és el mango.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, David, de quin arbre és el mango?
Sí, el mango ve del... Bueno, l'arbre del mango, es diu d'on surt, i és, el nom científic és Mangífera índica.
Sí.
Mangífera vindria del mango,
sí.
I l'índica perquè ve de la Índia. Ja, en poques paraules ja tenim definit d'on ve aquest fruit.
És a dir, que el mango ens ve directament des de la Índia.
Directament tampoc, però ha tingut un viatge llarg per arribar fins aquí, però sí que en principi és el país on...
On van sortir, diguéssim, sí, no? Sí, on es van crear.
Sí, de fet va sortir de la Índia i també de la zona sud-est asiàtic, i encara ara hi ha discussions científiques sobre si ve d'un lloc o de l'altre, o si va néixer d'un costat de l'altre, perquè de fet doncs, hi ha dos tipus diferents de mango, dos tipus principals, un seria l'indi i l'altre seria el sud-est asiàtic, i cadascú té les seves característiques, que per nosaltres, els europeus, és allò que no notem res,
però ells
noten realment que és un o altre diferent.
Perquè escolta, tu aquest arbre del mango que ens ve de la Índia, o si més no que va sortir a la Índia, com és aquest arbre? És un arbre molt gran? És petit?
Sí.
És com surt?
Sí,
és
un arbre que si no el toquem gaire, que si no el podem, si no res, arriba a fer 30-40 metres, vull dir que és un arbre molt
30-40
gran.
30-40 metres?
Sí, 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 sí.
És molt alt, això.
És molt alt, sí, sí. A més, viu molts anys, viu 300 anys, uns 300 anys pot viure,
sí.
I a més, doncs, durant tot aquest temps produeix mangos, vull dir que des de petit, doncs, comença a produir, i fins que arriba de vell per morir-se, doncs ja ha produït sempre.
És a dir, que és molt productiu.
És molt productiu.
Durant tot l'any va fent mangos, no?
Sí, hi ha temporades més especials, seria, per exemple, la primavera, la nostra primavera, seria, per ells, esclar, els països tropicals canvia, però seria, no, seria abril, maig, juny, seria l'època més forta de mangos.
Ja, ja, ja. Escolta, i hi ha moltes varietats de mangos, perquè nosaltres tots els veiem iguals, si
sí.
Més no nosaltres els europeus.
Sí, sí, sí. De fet, però després quan els mengem a vegades diem, ostres, aquest mango és més bo que no pas l'altre.
Això és
i
veritat,
després,
eh?
A vegades és per la maduració i a vegades és per la varietat que nosaltres no sabem distingir, però sí que en realitat hi ha diferents tipus. Però així en general doncs, hi arriba a haver fins a dos de principals, dos grups principals, però dintre d'aquests hi hauria gairebé 1.000 tipus varietats diferents de mango. Aquí ens arriben poquíssims i ja et dic, no saps distingir, però en els països d'origen doncs, n'hi ha molts de diferents i ells saben distingir i realment doncs, per cada varietat que hi ha saben donar-li un ús a un altre.
Això és veritat perquè, com deies tu molt bé, hi ha moltes varietats, suposo, o ells hi entenen més i ho fan servir per una cosa o una altra, però nosaltres tots els... No és que els notem igual, perquè uns són més dolços, els altres més àcids,
sí.
No? Però clar, no sabem distingir.
No.
Els mengem de fruit i s'ha acabat.
Sí, a més, no? Si a vegades mengem un suc o un gelat o un mango en conserva, el gust veiem que és diferent del que mengem fresc, i moltes vegades és pel procés aquest de transformació, però a vegades també perquè en origen s'ha fet amb un mango diferent que aquí no ens arriba. I per això a vegades notem diferències de gust de mango.
Com dius tu, cada varietat serveix per alguna cosa diferent, no?
Sí,
segons els entesos.
Sí, sí, com aquí anem al mercat i trobem 5-6 pomes diferents i algunes potser, direm, aquesta, la reineta, ens va més bé per fer compota, que vas per menjar en cru, doncs a la Índia o a aquests països de la zona saben que aquell tipus de mango és per fer confitat i aquell és per menjar en cru o aquell és per posar en peix. Vull dir, ells ja saben perquè serveix cada un, però aquí en tenim un i mengem aquell i prou.
Ja, ja, ja. Bé, el mango, si més no, els arbres del mango van sortir a la Índia. És el país més productor o ja no?
Sí, sí, encara actualment fa gairebé la meitat de producció mundial ve de la Índia. Vull dir que és molt important per la Índia mateix aquest fruit.
Yeah.
I de fet és el seu fruit nacional. El mango és el fruit nacional de la Índia, és la fruita que més s'utilitza, que més allò com més simbòlica pels indis, i pels veïns com Bangladesh, per exemple, és el seu arbre nacional. Vull dir que és, per totes les zones, un arbre molt important.
Com aquí seria el pomer, per dir-ho així, no?
Sí.
O el raïm.
El pomer o el raïm, sí, seria allò com la fruita més representativa, més, que té més simbolisme, doncs per ell seria la... el mango. El mango. I a més s'ha vinculat també amb la religió, hi ha una deessa de la religió jainita, del jainisme, que és una religió que hi ha a l'Índia molt gran. Doncs ells tenen una deessa que es diu Ambika, que és la deessa mare, i sempre representa de sota d'un mango o portant un mango. I és això que el símbol aquest de producció, d'aliment que els dona la naturalesa a través del mango.
El mango surt fins i tot amb obres d'art de la Índia i fins i tot amb roba, no?
Sí,
els
sí,
saris
sí.
Que porten les senyores.
Sí, molts d'aquests saris a vegades tenen estampats mangos perquè és això, una fruita molt cridanera, té aquest ataronjat de dins en diferents tons, per fora també té uns colors molt agradables, les fulles verdes, vull dir que és una cosa que és molt agraïda a la vista i ves tant en saris com en teles, com en frescos, sempre s'ha pintat. I ves en llibres religiosos també surt molt el mango, allò com un aliment sagrat. I és que, de fet, com que són aquests arbres tan grans que produeixen sempre, és un aliment allò que gairebé cau del cel i a vegades literalment, que quan està madur cau de l'arbre i hauries d'anar en compte si que no et caigui sobre el cap.
Ja, perquè pesen.
Sí, pesen. Sí. Clar, quan són madurs ja són tubets, et faries tant de mal com si fos verd, però sí que has d'anar en compte. I després els que realment es serveixen pel comerç internacional són els verds, que els cullen verds, però esclar, a tanta alçada necessiten treballadors especialitzats, gent que sàpiga pujar, sàpiga tallar, no allò, un temporer que no sap res, que collir mangos, que és una cosa difícil de fer.
Has d'estar especialitzat, no?
Sí, necessiten.
Diu, tu què fas a la vida, recollir mangos?
Sí, i en èpoques de collita, a vegades molts mangos es deixen, no es poden collir, es deixen caure perquè no hi ha prou mà d'obra per collir-los.
Clar, si has de pujar tants de metres, com deies tu, un arbre que fa 40 metres, no?
Sí, 30 metres, a més el que fan això, els cullen verds i els van deixant madurar de mica en mica fins que estiguin al punt. Es diu que la temperatura òptima serien uns 13 graus.
La temperatura òptima per
madurar i per desenvolupar tots els gustos. I és que això el que fan moltes vegades és quan han de venir a Europa o Amèrica del Nord, el que fan és que els agafen aquests mangos i els posen en vaixells verds i amb el viatge acaben de madurar.
Ja.
Moltes vegades a la botiga també trobem un mango que li falta aquest puntet, que això si el deixem a la nevera o nevera no perquè massa fred, deixéssim temperatura ambient però que de poc li toqui massa el sol, buscant aquests 13 graus que a vegades costa, ens maturarà i estarà al punt.
Bé, però com que és una d'aquelles fruites que nosaltres no estem tan avasats, o si més no, que no coneixem tant, no sabem quan està madura, quan
sí.
No està madura,
sí,
vull dir, la veiem verda i ai, no, està molt verd això, i després està molt madur per dins,
sí,
no?
Sí, o diem, ara és tovet i estarà bé, doncs
exacte,
encara no,
i després no.
Costa. Nosaltres ens costa perquè no el dominem.
Escolta'm, i com és que el mango arribés tan tard a Europa? Perquè ja ho han dit, que és una fruita que varen descobrir aquí, si més no, fa 30 anys.
Sí. A l'Índia doncs, porta varis mil·lennis doncs, consumint-se el mango i tenint-se aquest simbolisme que tan important, però és clar, el mango és difícil de viatjar. Un vaixell no podia arribar fins a Europa, és que no, impossible. I després transportar la llavor i plantar-la a altres llocs també és difícil perquè aquest clima tropical aquí a Europa no el tenim, per tant no ens pot arribar i no podem plantar-lo i que ens creixi. En canvi, altres cereals o algunes verdures que venen de la Índia sí que aquí s'han adaptat perfectament, per exemple la Virgínia, ens ve de la Índia, i com que la llavor és fàcil de transportar i el clima que necessita és molt semblant al d'aquí, doncs aquí creixen bé. Però no és el cas del manco, perquè a més no aguanta bé les glaçades, aquí se'ns faria malbé. Ens faria malbé l'arbre perquè no es moriria.
És a dir, la climatologia no és l'adequada per replantar mangos.
Sí, 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 més que això, el viatge tampoc és factible. Viatge amb mitjans anteriors, en refrigeració, cap problema.
Tot i que hi ha mangos que ens venen de Granada ara, no?
Sí.
Amb els hivernacles, això sí.
Sí, clar, però els hivernacles és una altra condició, són arbres més nous, l'ambient aquest que no és el ben bé el natural, l'arbre no pot créixer tant perquè, esclar, rebentaria l'hivernacle, esclar, 40 metres d'hivernacle impossible, i, esclar, costa més. A l'Índia, esclar, tenen més coneixement de com és el punt exacte del mango i l'experiència i les condicions són diferents.
David, i quina va ser la primera vegada que va arribar el mango a Europa, diguéssim?
Sí.
Per on va entrar, o qui el va portar,
sí, de fet,
o com va anar això?
Primer va arribar la notícia del mango d'un viatger italià que al segle XVI va parlar que hi havia una fruita que es deia manga, que venia de la Índia. Aquesta és la primera referència. Però fins que va arribar a Europa va tardar molt més. Ja va ser un viatge molt llarg. Això que dèiem que de la Índia va costar de sortir, però al principi va semblar cap als països àrabs, cap al Pèrsia, que encara tenia un clima semblant, tot no ben bé tropical. I després de comerciants àrabs ho van portar a l'est d'Àfrica, a la zona de Tanzània, de Kènia, doncs, on encara avui se'n fan. I després els portuguesos van arribar a la Índia, això al segle XV-XVI, i a la ciutat de Goa, que era el seu port principal, el port de referència pels portuguesos a la Índia, allà van conèixer el mango, els hi va agradar i van començar a portar les seves colònies de l'est, de l'oest d'Àfrica també, i fins i tot va arribar a Brasil.
Sí.
Des de Brasil, doncs, es va començar a escampar per tot, sobretot a la zona del Carib, les illes del Carib, Venezuela, Colòmbia, tota aquesta zona, i allà doncs se'n va començar a fer i es va començar a adaptar allà bé en bones condicions. Però després per Europa encara va tardar més. Un altre camí que va escampar aquest mango va ser a través de les Filipines. Les Filipines ja coneixien el mango, i era un arbre molt habitual, i els espanyols, colonitzadors espanyols, van portar fins a Mèxic. Dic que van traçar tot el Pacífic fins a Mèxic.
Escolta, que nosaltres, moltes persones, segurament, quan dius la fruita del mango, creuen que es va fer, si més no, a Llatinoamèrica, a Sud-amèrica, no?
Sí, sí, sí.
És un arbre d'allà, de Sud-amèrica.
Pot semblar, sí, perquè a vegades ens arriben d'allà, però no, és asiàtic, i sobretot de la zona de la Índia.
És a dir, que va voltar tot el món.
Sí, seria gaire com el plàtan. El plàtan ha fet un camí semblant, va venir de la zona aquesta del sud-est asiàtic i va anar fins a Amèrica. En canvi, altres productes americans, com la pinya, per exemple, o el cacau, han fet el procés invers, han anat des d'Amèrica fins a altres parts del món. És a dir, que les zones tropicals, com que tenen un clima molt semblant, doncs permeten doncs aquests productes implantar-los a altres zones.
David, i tu deies que a Mèxic també hi van arribar els mangos,
sí.
I és un gran productor, no? És un
sí,
fruit que es fa molt.
Sí, és un dels principals, vull dir, dels 5-6 principals països, doncs un d'aquests és Mèxic, encara ara actualment, i es menja de totes maneres, es fa amb pastissos, amb melmelades, es menja fresc, evidentment, en amanides, es menja verd també, que és una cosa molt... molt de país productor, menjar el mango verd, esclar, aquí no ens arriba verd, i realment sí que sembla gairebé com si fos un producte d'allà, però en realitat no ho és.
Clar, tu dius la manera de menjar-lo. Nosaltres no estem acostumats a fer plats amb mango, o no n'hi ha, no, de receptes amb mango.
No, perquè és una cosa que ens ha tardat molt més arribar al fresc. Ens va començar a arribar al principi així en forma de melmelades, de chutneys, que és aquesta mena de melmelada àcida i picant que ve de la Índia. I això van ser els primers que van portar a Europa, van ser els britànics. Quan van colonitzar la Índia, van conquerir el país, doncs van portar aquests productes que van trobar allà, els van europeïtzar una mica, els van fer una mica més aptes pels europeus, de gust, de potència de gust, tant el mango com altres coses, com el te, per exemple, tot ve d'allà mateix. I els van portar a Europa i els europeus va començar a agradar aquest gust, però esclar, no coneixien la fruita fresca. Els van haver d'esperar fins a la segona meitat del segle XX per començar a menjar-lo fresc, sobretot gràcies als vaixells que portava tenien càmeres frigorífiques.
Però clar, és el que et deia, una recepta de mango, jo què sé, ànec al mango, per dir una cosa, ara m'ho estic inventant, vull dir, no n'hi ha.
No, sobretot ens el mengem així en forma cru, amb amanides, en posem però allò com a nota exòtica, amb alguna macedònia, i després hi ha tota aquesta gamma de coses, serien sucs, gelats, melmelades, els chutneys, els pickles de mango, mango secs, tot això sí que ens arriba, però és que no. I a vegades el gust és diferent del mango fresc que ens mengem, perquè es fan moltes varietats que aquí no tenim.
Clar, clar. Escolta'm, i la Xina? Perquè, clar, la Xina sempre és un gran país immens, sí. Vull dir, i productor de moltíssimes coses, i moltes de les coses que coneixem ens venen d'allà.
Sí.
Allà també es consumeix el mango, allà es fa el mango,
es consumeix, va tardar molt a arribar, també, però com que té la zona del sud, doncs, té clima tropical, també se n'ha acabat fent. I com que és un país tan gran, també està a la llista dels principals productors mundials. Però allà la Xina té una història una mica curiosa, que és que l'any 68, el 1968, el ministre d'Exteriors de Pakistan va anar a visitar Mao,
sí.
I com a regal li va regalar una cistella amb mangos, i Mao va dir, ostres, molt bé, gràcies, però jo sap què em faig d'això.
Diu, però què és això, no?
Sí, i més com que estaven en plena revolució cultural, doncs va, hi havia grups que anaven per tot el país, doncs una mica doncs adoctrinant o transmetent el nou credo comunista, la manera de fer comunista, una mica perquè el comunisme s'escampés no només a les elites, sinó també a la base. I un grup d'aquests que anaven doncs, predicant, els va donar mangos. Aquests mangos va donar com, mira, vosaltres aprofitareu i doneu-ho a la gent, o perquè la gent li agradin i que per atreure'ls més. I aquesta gent va dir, ostres, el líder ens ha regalat mangos. I li deia a la gent, mira els mangos, mira el líder que ens ha donat aquests mangos. I va començar com a fer una mena de culte del mango. I encara ara es coneix com a culte del mango de la Xina. I va, durant un temps, doncs, aquests mangos es convertien com en representació del líder, i la gent gairebé que era com un déu aquell mango. per ells.
Déu-n'hi-do. És a dir, que van comparar el líder amb un mango, no?
Sí, 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 com el seu...
Ja és gros, això, també.
Sí, sí, sí. El Mao us va saber, bueno, li va fer una mica de gràcia, i mira, més val que sigui amb un mango que no vas amb una altra cosa.
Ja, ja, ja.
I aquest mango es va convertir com una cosa gairebé sagrada per, durant un temps per aquests xinesos, d'aquesta zona concreta.
I potser quan anaves, no sé, a algú, casa d'algú o alguna cosa d'aquestes, portaves un mango com a
sí,
demostració,
com
a... no?
De... Sí, 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 de respecte i de veneració. I després va començar a posar també en cartells, en dibuixos, i va començar a córrer doncs, el mango com això, com a representació de Mao. És una cosa que, bueno, sóc una mica, però sí, sí, que realment va ser una cosa molt, molt xocant en aquella època.
Bé, el van comparar amb un mango, cosa sí. Que amb l'actual president de la Xina el comparen amb en Winnie the Pooh.
Sí, 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 sí. No sé què és millor, si un mango o un osset de peluix. Sí.
Perquè diu que s'assembla, no?
Diu que s'assembla, sí, i a ell no li fa gràcia. Per tant, doncs, ja. A la Xina, si vas allà, millor no portar res de Winnie the Pooh, perquè et podrien mirar bastant malament.
Escolta'm, David, el mango es menja tan cru com verd, no?
Sí, sí, nosaltres sobretot el mengem així, el mengem madur, i el mengem així en cru, amb amanís directament, i després en fem algunes preparacions que hem vist fer dels indis. Uh-huh. Si algun plat de peix amb mango, però és una cosa molt... No són plats locals, sinó que venen de fora. I després en verd és una cosa que ens xoca molt, perquè no tenim tradició, i a part que és molt àcid. Uh-huh. És molt dura, molt àcida, i es crea rebuig. Però en països on són productors, que tenen molt mango verd, doncs allà doncs, realment han trobat utilitats i el fan servir com un aliment acidificant, com farien servir nosaltres vinagre. O sigui, fan una amanida i posen trossos de mango verd i seria com donar aquesta acidesa.
Ah,
o també una manera que en diuen amchur, que agafen el mango verd, el deixen assecar i després el trituren, el molen, i que quan el pols també seria per amanir i donar aquest gust àcid. A Mèxic també en mengen, fan amb xile i amb sal... a l'Índia mateix, a la zona del Punjab, en fan un producte que en diuen achar, que és confitat amb espècies i sal, realment és una cosa molt potent, però queda suau, és molt, molt agradable de menjar. Però als europeus és una cosa, un gust que ens sobta molt, aquesta acidesa ens mata molt i no la dominem, perquè si anéssim allà mengéssim, no sabríem menjar-ho.
No estem gaire acostumats.
Sí, en canvi la gràcia és saber en què ho combines i com ho combines, i és aquest gust que he dit moltes vegades, aquests gustos que t'acabes adaptant. Un cafè, per una persona que no ha begut mai cafè, és una cosa molt desagradable, però quan t'hi acostumes i li trobes la gràcia és una cosa que...
No, i després ja separes un cafè d'un altre, és a dir, pots distingir un cafè d'un altre, no? Si aquest és colombià, si aquest... La gent que li agrada el cafè,
no? Sí. Doncs el mango verd exactament igual. O sigui, un gust d'aquests que t'has de quedar adaptant i després li trobes els matisos i saps com realment cal fer-lo.
Hem dit abans que hi havia moltíssimes varietats de mango, però la més famosa, quina seria?
Sí, la més famosa és una que es diu mango Alfonso.
Alfonso?
I ve de la Índia, sí, és una cosa curiosa, perquè realment el que el va descobrir o que li va promocionar més va ser un explorador portuguès que se'n va anar a Goa, justament aquesta ciutat portuguesa de la Índia. Aquest senyor es deia Alfonso Albuquerque i va promocionar aquest mango que va trobar allà, que va dir que era el més bo que hi havia. I de mica en mica la Índia mateix van començar a creure, van començar a promocionar-lo, aquest mango, com el més bo, i ara és moltes vegades el que més s'exporta. O no tant s'exporta, sinó que s'exporta més en forma de sucs congelats, de melmelades, de confitures, i sobretot quan mires mangos, allò, a vegades, si t'han donat de nom tipus de mango, sempre serà l'Alfonso. Allò diuen suc de mango, i si hi ha alguna varietat, diran mango Alfonso, que és la més popular.
Caram, no ho sabia, que,
sí.
Que hi hagués aquest senyor que fos el rei del
mango
a la Índia, però bé,
sí.
Molt bé, ho tindrem en compte si mai anem a la Índia. Uh-huh. I bé, clar, com altres fruites, per exemple, podem menjar el que és la pela, no? No sé, la poma t'ho pots menjar sense pelar, la pera, moltes... El mango no.
El mango l'hem de pelar sempre, perquè té una pell molt astringent, molt desagradable, i en quantitats una mica grans podria ser irritant o fins i tot tòxica. Vull dir que no, la pell, mai menjar-la... I a part que és la manera de conservar la fruita. I després la manera més habitual és això, tallat, en diuen les dues galtes, els dos costats,
sí.
I fas aquelles quadrícules i el dobles i queda els daus just per menjar.
Uh-huh.
I després el pinyol de dins és una part complicada perquè no es pot treure. Com un préssec podem treure el cor, el pinyol, d'un mango no podem fer-ho i al final hem d'acabar rascant i treure-ho. Per això moltes vegades no trobem mangos com trobem préssecs en el míbar, que trobem dos meitats, amb mango, això impossible.
Cal de ser trossos, no ves.
Cal de ser trossos.
Bé, el que pot ser és xuclar després l'os, no?, que he dit jo,
el
de dins, no?
Sí, sí,
queda
això
com
sí.
Pelut, no?
Sí, 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 que és bo igualment, però esclar, és més, de més mal menjar que no vas un préssec, que això ho pots pelar, ho pots treure directament.
I ja per finalitzar, perquè no tenim més temps, quin seria el principal productor de mangos del món?
Sí,
la Índia?
Sí, seria la Índia, que això fa gairebé la meitat de la producció mundial, i després de darrere seu hi ha països com la Xina, el Pakistan, Indonèsia, Mèxic, Brasil i Filipines. Vull dir que tots són països tropicals i a més són països grans. Segurament hi ha països d'aquesta zona que també en fan molt, però saben, quan no tenen l'extensió d'aquests tan grans, doncs no arriben a entrar a aquesta llista dels més productors.
Europa no entra en el joc, no?
No, evidentment que no.
Ni de lluny, no?
Nord, ni Àsia del Nord, ni al sud d'Àfrica. Vull dir, han de ser tot zones de països tropicals, que són els que realment tenen aquest clima humit, calent i que no tenen glaçades.
Molt bé.
Aquí a Europa, si diguéssim un mango al jardí de casa, a l'hivern patiria molt i no sobreviuria a l'hivern.
Ja. Bé, doncs escolta'm, ara quan mengem un mango ens el mirarem amb uns altres ulls, o si més no, sabrem d'on ens ve.
Sí,
Índia.
Ens costarà igualment trobar-li el punt, perquè...
Sí, perquè és el que dèiem, a vegades hem menjat alguns que són molt àcids, els altres són més dolços, els altres més secs, més sucosos, vull dir que sempre hi ha varietats, no?
Sí, però a vegades l'encertem i dius, ostres, aquest mango que és bo.
Sí, però no sabem d'on ve.
No sabem d'on ve, sí.
L'he comprat allà, però res més, no?
Sí, sí, vull dir, no puc donar cap consell, allò que sigui una mica maduret, però no allò com un meló o amb altra fruita, diguem, el punt, el truc per trobar el mango costa molt i no...
Molt bé.
Jo gairebé jugant a la loteria, sí.
Doncs escolta, mira, això són com els huevos Kinder, no?
Sí.
Que hi ha sorpresa, doncs és el mateix. Comprem un mango i mira, passem l'estona i veiem a veure què és bo, no?
Sí, per sort són més petits que un meló.
David Colom, gràcies. Ens acomiadem amb aquesta gent que estem escoltant de fons i que es diuen Tommy McCook, i que és un grup que dedica un dels seus temes a aquest Green Mango,
Green
que és
Mango.
Com s'anomena el que estem escoltant.
Sí.
David, que vagi molt i molt bé. Bona setmana.
Fins una altra.